pantalles espanyoles. Amb aquest apunt cultural arribam a les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a l'informatiu vespre a les 7.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Arquitectura i molta literatura. Benvinguts a l'Aviador. Secció El paisatge invisible que mos proposa l'arquitecta Cristina Llorente. Avui parlarem de derives urbanes i d'espais recuperats, dos conceptes que ens explicarà i que veurem com es poden aplicar també als nostres entorns. Després entrem en les darreres hores de l'any. Bé, ja hem entrat abans, però serà moment que aprofitarem per destacar les lectures que més ens han agradat en aquests darrers mesos, tant a la llibretera Maria Cuenet com també a d'altres persones del món de la cultura. I per acabar també idees per demanar encara més llibres entre els regals que mos duran els Reis, de part també d'alguns llibreters de ses nostres illes. Tenim Andrea Sánchez al control tècnic. Arrencam.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
Avui na Cristina Llorente no és als estudis, precisament es troba a un altre espai practicant això de les derives urbanes, que és un dels temes dels quals ens parlarà avui. Com estàs, Cristina?
Bona tarda, molt bé.
I per on pares? Què fas? Què són això de les derives urbanes?
Aquesta setmana me trobau a Madrid ben cada any, visites familiars, però és vera que una de les coses que m'agrada més de conèixer una ciutat o de visitar per enèsima vegada una ciutat és que ja no haig d'anar a veure res en concret, no? Aquelles coses que dius, me'n vaig de viatge i he de visitar això, això i això. Bé, jo crec que aquests xecs que ja se fa en el primer viatge llavors donen lloc a descobriments molt interessants de les societats que precisament se fan a través d'aquestes derives, no? Que són aquestes passejades que feien sense tenir un rumb fix i que recordem que aquest concepte ve de filòsof francès, Guy Debord, que era un filòsof situacionista, que deia que precisament això, no? Que no importava tant el destí, no? a bon anàssim, sinó tot allò que passava entre mitges, no? I aquells camins que agafàvem segons el nostre estat d'ànim, segons el dia que fa, segons si fa sol i molt fa més ganes d'anar per una vorera per on no estigui sola, no? En contra fa més calor i volem anar per sombra, no? I és un poquet aquest descobrir la ciutat des de l'emocionalitat, no?
Idò, és una manera molt interessant, de vegades frissar molt i anar directament a un lloc molt ràpid i no podem gaudir d'aquestes derives urbanes de caminar concentrats tal vegada en els nostres pensaments i sense tenir en compte per on anem. I d'alguna manera triam girar a la dreta, seguir recte o fer, aturar-nos tal vegada un banc o una plaça. I són maneres de caminar que a més... com mos explicaven a Cristina, tot això ve del filòsof Guy Debord, que d'alguna manera va plantejar tot això, no? Se creen aquests mapes emocionals, també hi ha unes cartografies que reflecteixen d'alguna manera la sensació de la persona que camina, no? Per aquest carrer és sense rumb fixa, no, Cristina?
Sí, exacte. I tenim també, com bé deies, que a través d'aquestes caminades sense rumb fixe podríem traçar i podríem dibuixar aquests mapes emocionals, que a mi em pareix un altre concepte preciós, és que ja han xerrat altres vegades, però que no està de més recordar, no? Perquè és aquesta ciutat que no sol aparèixer en els mapes físics i que és tan o més important, no? Que aquells llocs que veiem que reflectiria aquests, com ens sentim, no? a cada lloc. Perquè realment si sabéssim com se sent la ciutat, com se sent la gent a cada espai de la ciutat, si està tranquil·la, si està contenta, si se sent angoixada, si és un espai on se sent tranquil·la, no? Podríem redefinir molt bé determinats espais de la ciutat o fins i tot replicar, no?, certes solucions urbanes que han donat a determinats espais i que realment fan que la gent s'hi senti còmoda. I en aquest sentit, ja t'he dit, crec que és molt interessant això que dèiem d'intentar no caminar per la ciutat amb tanta pressa, d'intentar reivindicar aquesta ciutat quieta, aturar-nos, no?, mirar per amunt, mirar cap enrere, això també ho he dit moltes vegades, no?, de vegades mirant cap enrere i m'ho sorprèn, un paisatge completament nou de la ciutat. I no només cap enrere, sinó com bé, cap a dalt i també cap a de dins, no? Jo tinc una experiència meravellosa a Copenhague d'empènyer els portals, les portes de la ciutat i a darrere de les portes trobar una ciutat secreta, una espècie d'entranyes urbanes, no?, que són aquests patis fantàstics que hi ha per tota la ciutat i en els que se pot accedir, no? És vera que no conec moltes altres ciutats on això passi. He intentat empenyar portes de palma i el més que m'he trobat són portals amb un ascensor, no? Però sí que és interessant mirar això cap endavant sempre que puguem. Jo m'encanta fer de gualler per les finestres, no? Aquí és vera que tenim cortines i tenim persianes i de vegades és complicat veure el que passa dins les cases, però a ciutats del nord d'Europa, a Viena, a París, no? La gent no sol tenir cortines, perquè, i sobretot en els països nòrdics, perquè allò que volen és aprofitar el llum que hi ha, el poc llum que hi ha en el màxim, i ens fan aquests regals, no?, de no tenir cortines a les finestres i permetre-nos, de qualque manera, això, ficar els nans i tafanejar una mica, no?, de com són les seves sales d'estar, quin tipus de llum tenen, com les han amoblat, no? I a mi això m'apareix molt, molt, molt divertit, m'apareix un exercici divertidíssim per fer l'hora que passeja.
La veritat és que sí, és molt interessant, com dius, aquí no, és vera que fa por va llegir que un temps l'Ajuntament de Palma, per exemple, se va gastar molt de dobbers en barreres, en aquestes reixes que se varen instal·lar a les portes d'Espanya, patis de Palma perquè se poguessin veure, no? I que ara, en certa manera, va llegir que s'està perdent. Però ara, que seria l'única part, tal vegada aquí, que se mostra, perquè sempre tenim les persianes tancades a tota aquesta banda mediterrània, no? En aquest sentit, sí que és molt interessant. Clar, Cristina, ara t'imaginam passejant, fent aquesta deriva de caminar sense rumb al centre de Madrid. Però, clar, si estàs a una barriada que tal vegada no és tan guapa arquitectònicament, o hi ha més blocs d'edificis, això se pot fer a qualsevol banda, un polígon industrial, és a dir, poden trobar aquesta manera de reflexionar caminant i de deixar-nos dur també espais que no són tan agradosos a la vista.
Sí, i jo crec que de fet és encara més interessant, no? I deixava un poquet el títol d'aquesta secció, aquests paisatges invisibles que trobam en els llocs més inesperats, no? Com tu bé dius, a qualsevol barri poden trobar aquests detallets, aquests racons, aquests edificis, aquests estils populars, no?, els que també hem xerrat de vegades, aquests modernismes, aquests racionalismes populars, que en el final, on els trobam són en aquestes barriades on menys esperaríem trobar-los, no? I en aquest sentit, mira, vos volia contar un exemple que m'he trobat aquests dies passant per Madrid, que era un lloc que es veia que feia un temps que el tenia fitat i que el volia anar a veure, però la veritat és que m'ho he trobat bastant per casualitat aquesta vegada, no?, que és cantó Betty High, que s'ha inaugurat fa relativament poc i que va rebre un Premi Nacional de Restauració 2025. I amb això també volia connectar amb aquesta importància de trobar aquests llocs secrets, però no només de trobar-los, sinó de posar-los en valor, no? I de generar aquest interès en voltant d'aquests espais, no? En aquest cas, el Frontón és un edifici de principis del segle XX, impulsat per un empresari que va funcionar durant uns anys com a Frontón, però després va quedar abandonat. No? I ha estat molts anys d'aquesta manera abandonat, que realment veus fotografies antigues, bé, antigues, aquesta etapa d'abandonament, i era una espècie de jungla, no?, al mig de la ciutat, on, bueno, quan sempre que deixem una cosa abandonada, la natura recupera aquests espais, però que efectivament s'estava degradant, no?, l'arquitectura d'aquest espai. I gràcies a una lluita veïnal i a una intenció molt forta de tot el veïnat, se va recuperar aquest espai, s'ha restaurat i ara se pot visitar una altra vegada, no?, l'espera, clar, la gent ara demana que se pogués tornar a jugar a Frontón allà, no?, que ja seria com la guinda, no?, d'aquesta restauració. És vera que ara de moment no se pot, però sí que és un espai preciós que recorda un estil de vida, recorda una activitat que se feia en aquell barri, recorda tota una sèrie de persones, no?, vinculades en aquest cas, en aquest joc, en aquest esport del Frontón i de la pilota, que crec que és molt important que aquestes coses no se perdin, no?, i recuperar aquests edificis i reivindicar la recuperació d'aquests edificis també ens ajuda a recuperar aquesta memòria col·lectiva de la que també hem xerrat moltes vegades, no? A Palma tenim un exemple paradigmàtic que s'han buscat, no? que és un espai que roman tancat, que ara hem tingut la sort de poder visitar durant Open House Palma, però que jo crec que és un molt bon exemple d'aquesta ciutadana i d'aquests espais que convendria recuperar i tornar a obrir, encara que sigui parcialment, també per retrobar-nos amb aquesta història que ha format part de la vida de les ciutats, no?
Clar, Cristina, en aquest sentit, efectivament, són buscats aquests antics quarters militars o també monestirs o convents que també ocupen espais enormes dins ciutats. Està molt bé que se puguin recuperar. Per exemple, fa molt d'anys també se va recuperar l'escorxador a Palma, a Madrid i al Matadero, que també s'ha dedicat a usos culturals, sobretot, no? En aquest sentit, supos que encara queden molt d'aquests espais que se podrien recuperar o tornar a dedicar als ciutadans o fer activitats, encara que fossin temporals, no?, per donar vida en aquests espais morts, en certa manera.
Sí, clar que sí. Al final són espais d'oportunitat, tant com espais culturals com espais lliures, no?, barris molt densos on pràcticament no hi ha espais lliures, espais de relació. Moltes vegades aquests edificis que estan en desús i que estan tancats per diferents circumstàncies són aquests espais d'oportunitat que podríem dotar en els barris d'aquests serveis, d'aquests equipaments que ara no tenen, no? I jo crec que en aquest sentit sí que hauríem de continuar reivindicant aquests espais de recuperació i la reobertura d'aquests espais, encara, com tu dius, que sigui que fos temporalment, no? Ara tenim, bueno, una gran oportunitat, sembla, en la recuperació del cine metropolitano a Palma, per exemple, que, bé, vaja, el meu punt de vista tindrà un programa molt, molt complex i, bé, molt, molt complex, fins a un punt que bé, no sé com encabrem tot aquest programa dins el Metropolitan, no? Tot el programa que s'ha preparat en el concurs d'idees. Per exemple, a un barri tan dens com Pere Garau, hauria estat un bon espai, per exemple, per renunciar a uns metres d'edificabilitat i habilitar un pati que servís com a plaça pública, no? I que a la vegada, donés llum i vida en aquest nou equipament. No sabem com acabarà aquest espai, tant de bo acabi sent un espai que doni servei en el barri i que li doni vida vida en aquest sentit, no?
Clar, perdona, estaria superbé tot això que dius. També tenim ara el sindicat de Felanits, que també se recuperarà, i entenem que també molts altres espais, clar, de Gesa, també n'han parlat més vegades, i supos que també el fet de recuperar aquests espais respon també a una reivindicació ciutadana, a gent que ho demana, o moltes vegades ja s'inclou dins els nous plans generals de les ciutats?
Sí, exacte, molts d'ells venen, no?, d'aquestes reivindicacions històriques, molts d'ells de molts anys enrere, i alguns acaben a bon port, d'altres no tant, però sí que jo crec que és molt important de cara en aquests espais que hi hagi un interès per part de la ciutadania i que se senti, de bou, no?, de les persones, sobretot dels barris, aquestes persones que tenen aquests espais a prop, que els reivindiquin i que se cerqui la manera, perquè clar, això depèn molt de pressupost, però també molt de voluntat política, no?, és recuperar aquests espais. Però vaja, trobant un equilibri entre aquesta voluntat i aquest pressupost, que evidentment sempre és necessari, jo crec que se pot anar avançant cap a la recuperació de tots aquests espais que, com deia, són part de la nostra memòria col·lectiva i, com hem dit tantes altres vegades, perdre la memòria és perdre la identitat, no? I al final ens perdem a nosaltres mateixos i és important també passejar per les ciutats i reconèixer aquelles ciutats, perquè acabem passejant per ciutats que són totes exactament iguals, i jo tampoc no... Aquestes derives que veiem en el principi perdran molt de valor, no? Perquè no trobarem aquests espais característics de cada lloc que visitem.
Que bé, començam amb Cristina Llorente, és arquitecta, i avui mos parla de les derives urbanes, que és aquest fet de caminar sense rumb fix, que té molt d'avantatges, en realitat. I ara te volia demanar una manera pràctica. És vera que en Guy Debord parla, per exemple, de triar dos carrers a l'atzar i anar d'un a l'altre, per exemple, carrers amb noms d'Àngel o qualsevol altra manera, no? En aquest cas, quines recomanacions faries, ara que tal vegada la gent sí que té més temps de passejar? Canviar el camí habitual que fan, fixar-se en què, tal vegada fer fotografies també d'allò que mos cridi l'atenció?
Sí, mira, nosaltres hem fet moltes vegades una activitat que la veritat és que és molt, molt interessant, però tant per infants com per gent adulta, no?, que és passejar-te amb un marc d'un quadre, no?, una vestida d'un quadre, i anar marcant allò que m'es crida l'atenció, ja sigui un detall proper o ja sigui un paisatge llunyà o un horitzó o una la part de dalt dels edificis, no? Perquè d'aquesta manera, és vera que fent una foto amb el mòbil ja estem enquadrant, però no és el mateix, no? Perquè quan agafes aquest marc i emmarques aquell detall, aquell paisatge, te'n dones compte de moltes coses, no? I que movent una mica aquest marc, apareix a dins d'aquest marc una altra part de l'edifici que ni tan sols havia reparat, no? I crec que és un exercici molt divertit per fer en família, per fer tot sols, eh? Perquè ja t'ho dic, hi ha vegades que la gent adulta mos fa més reparo, no?, que segons quines coses per mig del carrer, però jo animaria molt que agafar qualsevol marc que tingueu a casa, ja sigui de fotos o ja sigui d'un quadre, i fer aquest exercici, no? Fins i tot pel camí que fem cada dia, quotidianament, per anar a fer feina, per exemple. Però ara, potser que estan de vacances, o la gent que estigui de vacances, que pugui fer aquest exercici d'agafar un camí quotidià i redescobrir-lo d'aquesta manera, no? Marcant aquelles vistes que considerem interessants i redescobrint aquestes mateixes rutes quotidianes.
I doncs, un exercici molt interessant, i a més, clar, en qualsevol lloc on mirem, és vera que sempre hi passam, no mos hi fixam, però hi ha detalls, parets, finestres, jo que sé, coses interessants de veure per tot, i com deia Cristina, especialment també a barris que no són allò tan guapo del centre, no? A qualsevol lloc mos hi podem fixar de manera pràctica. Que bé, Cristina, vols afegir alguna cosa més sobre aquests espais recuperats o aquestes derives? urbanes?
No, insistir en que redescobrim els espais. Això és important i mira, jo ara mateix estic en el moment del dia que m'agrada més, crec que la llum d'aquesta hora del dia és absolutament preciosa per descobrir una ciutat, que és el moment en què comença a fer-se fosc i s'encenen els llums, no?, tant dels edificis com l'enllumenat públic. Crec que és una hora preciosa, tant per mirar com per fer fotos, per jo surten les millors fotos en aquesta hora, i convidar a tothom en això, no?, a reivindicar aquesta ciutat a baixa velocitat, no?, aquesta ciutat lenta, o fins i tot aquesta ciutat quieta, que moltes vegades es dia a dia se menja i mos lleva de veure.
Que bé, Cristina, idò, moltes gràcies, t'hi farem cas i mos fixarem una mica més en els llocs per als quals passam i si podem empenyar una porta i goitar una porta no privada, però d'un edifici.
No, privada també. Està bé també.
Mort de tendran. Cristina, moltes gràcies, que ho acabis de passar molt bé per Madrid i ja mos tornarem a veure l'any que ve, si va tot bé.
Sí. Exacte.
Que tinguis una molt bona entrada d'any i molta salut, Cristina.
Igualment per vosaltres.
Gràcies, adéu. Adéu.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Betres Ràdio.
Viu el Nadal més màgic a Ivetres.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
La nit de Cap d'Any entra en la galàxia nadalenca d'Ivetres Ràdio. Orbitant el 2026 amb Tito Fuster. A partir de la mitjanit, la música serà l'estrella la primera nit de l'any a la ràdio pública.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a Ivetres Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, Ivetres Ràdio. Galerada, amb Maria Cuenet.
Són ja les 6 i 28 minuts. Escoltau l'aviador i ara mos acompanya Maria Cuenet, que és llibretera i cada setmana mos presenta diferents propostes de lectura en aquesta secció que se diu Galerada. Com estàs, Maria?
Molt bé, i tu, Mònica?
Tu també has passat pel perruquer, eh?
Sí.
Carai.
T'hi has fet cert.
Sí, se nota, estàs molt guapa.
Gràcies, tu també.
I, gràcies. I res, avui volíem fer un pot de resum de l'any, de veure què és el que més mos agrada llegir a cada un, i no només a nosaltres, sinó també a persones que has convidat a intervenir, no?
Exacte, exacte. Hem demanat a diferent gent que sabem lectora i que forma part del món de la cultura perquè mos digui quin ha estat el seu llibre preferit d'enguany.
I tu així, hi ha un gran llibre que destaqui per damunt de tots, un supervendes d'enguany, no només pel que t'han dit, sinó com a llibretera, un poc, la teva experiència, sí?
Sí, mira, un que no m'he llegit, però que és... Ai, com ara no... És d'en David Uclés, Les cases vacies.
Ah, mira... Ah, però no és Les cases vacies.
Ja, en el títol hi ha Les cases vacies. No, no m'ho puc creure que ara no me vengui el títol, perquè el tenim allà. Però bé, David Uclés i Les cases vacies el trobareu. És un llibre que va sortir ja fa més d'un any, però amb es boca a boca...
La península de les cases vacies.
La península de les cases vacies.
Mira.
Que va sortir fa més d'un any, però que amb es boca a boca se l'han anat recomanant molt i se ven molt, la veritat és que l'han de tenir sempre més d'un exemple.
I doncs mira, no sé si sortirà aquest llibre entre els que mos han dit algunes persones, és a dir, que tota aquesta estona que mos quedes també per demanar a Reis alguns d'aquest llibre, està alada, si vos queda alguna cosa per demanar, i hem intentat que sigui molt variat i que hi hagi una miqueta de tot. Exacte. Per tu, Maria, vols començar per tu, el que més t'ha agradat a tu?
És que jo ho he estat pensant i m'acosta molt a mi aquestes coses
a mi també.
Preferits. Amb un confonc, òbviament, tots anys, ja. No sé el que he llegit enguany l'any passat.
També me passa.
Però una de les lectures més recents, i que ja em van xerrar aquí, però que me repetiré, és Ei, hola, com estàs? A mi és un llibre que me va agradar molt, per refrescaré. És un llibre sobre una dona d'una seixantena d'anys, ballarina, que viu a Alemanya, que cada nit té a la seva entrada de... Bé, en el seu Instagram té diversos missatges de homes que la volen conèixer, i en realitat són perfils falsos, són estafadors de l'amor, i ella sempre els descobreix perquè els troba tan fàcil de descobrir. I quan els desemmascara, normalment la bloquegen, però n'hi ha un que no la bloqueja, que li diu, com m'has descobert? I comencen així una relació estranya, no d'amor, sinó a través d'aquestes converses, i ell realment és un nigerià de 35 anys, i és bastant interessant el que se crea allà. Sí. I a mi és un llibre que m'agrada molt. Sí.
A més, també molt actual, com dius, perquè això passa
molt
sovint.
Molt contemporani, sí.
Sí, realment sí. Idò, què feim, Maria? Començam a escoltar les propostes de la gent. Qui has convidat?
Na Mariona Ramis, que ara la sentirem. Neugena San Pedro.
A veure, si vols començar amb la Mariona i anem d'enrotllant.
Sí, vinga, Mariona.
I de la Mariona també hem de dir que la trobava en les xarxes com a Miss Marions, i que a més també va participar com a, en aquest espai que teníem la temporada passada d'escriure relats autobiogràfics, que era aquesta secció que li dèiem d'en Paul Auster, i de fet va venir un dia en el programa a llegir també el seu relat. Idò, l'hem escoltat també, que és el que t'ha dit que li ha agradat més d'enguany.
Endavant.
Hola, soc la Mariona Ramis, i un llibre que m'ha agradat molt enguany ha estat Uns marrecs, d'Anna Patti Smith, editat en català per Club Editor i traduït per Martí Sales. Anna Patti Smith és una artista cantant, compositora i escriptora, i en aquest llibre hi escriu les seves memòries de joventut que transcorren a Nova York en els anys 70, i sobretot explica el seu recorregut per endinsar-se en el món de l'art, tot el que això significa per ella i les persones que són importants en aquest camí. Al llarg del llibre veiem com ella posa sempre per davant la seva carrera com a artista, i a partir d'aquí viu una sèrie de vivències que fan d'aquest llibre unes pàgines entranyables, divertides, també difícils i nostàlgiques, però que per jo són molt guapes i que valen molt la pena. Així que el recomano molt. Gràcies i bona lectura.
Que bé, gràcies, Mariona. Que trobes totalment d'acord?
Totalment d'acord. A més, recordes, Mònica, que quan vàrem fer una galerada sobre llibres que passaven a Nova York, em van xerrar d'aquest llibre, que em van xerrar en castellà, perquè encara no he vist la traducció, que era Éramos unos niños.
Ah, sí, és vera.
I també afegir que ara na Patti Smith acaba de treure una ampliació de les seves memòries amb un llibre que se diu Pa dels Àngels, que està ha sortit a la vegada en català i en castellà. I per tant, si vos agrada Érem uns marracs, podeu ampliar la vida de na Patti Smith amb Pa dels Àngels, que està ara mateix a llibreries.
Idò, bé, una molt bona idea, una molt bona proposta. És vera que llibres que tenen a veure amb la música a mi m'agraden molt, o biografies, o... I és vera que els llibres de música de vegades són massa dades i, i poca retòrica, no sé com dir-te, no?
Sí, però no Patti Smith, no, no perquè damunt ella és tan artista total, no?, i sap escriure molt bé,
I a més que també ha vengut a Mallorca, ha fet lectures, ha escopit en terra, tot això que fa ella tan bé. Que bé, gràcies, Mariona, a Mariona Ramis, i anem a escoltar, si vols, altres recomanacions. Qui més li has demanat?
Seguim amb Eugenia San Pedro, que és directora de cine, que enguany va, amb el seu curt de Xan, va guanyar el Mallorca Atlàntida Film Festival.
Això.
Exacte. I mos té també una recomanació molt cinèfila, escoltau-la.
I d'anem a escoltar-la.
Hola, som Eugenia San Pedro, subdirectora i programadora de Cine Ciutat, i la meva recomanació literària d'enguany és molt, molt cinèfila. Avui vos recoman La planta baja, diari de rodatge. És un llibre de l'Alejandro Simón Partal que narra des de dins l'experiència personal de l'autor durant el rodatge de la pel·lícula Segundo Premio, dirigida per Isaac La Cuesta, inspirada en el grup indi espanyol Los Planetas. Aquest llibre no es limita a ser una crònica tècnica de producció, és una narració íntima i literària sobre els dies viscuts en el set i fora d'ell, en el set de rodatge, sobre emocions, dificultats, connexions artístiques i transformacions personals mentre es feia la pel·lícula. L'autor explica amb sensibilitat i amb una mirada que combina el cinema, la música i la literatura allò que va sentir i viure ell mateix durant aquell període, compartint moments de plaer, dolor, humor, frustració i intensitat vital. Aquest diari transcendeix la mera anècdota de rodatge i es converteix en una experiència humana profunda sobre la creació. La veritat és que a mi la pel·lícula me va agradar moltíssim, sóc molt fan del grup Los Planetas i haver profunditzat amb aquest relat, amb aquest llibre durant els temps que me'l vaig poder gaudir, que va ser poquet perquè realment és un llibre molt curt, vaig veure la pel·lícula amb uns altres ulls. I és que en Simón Partal conta la seva experiència des de lo més profund i va ser un rodatge tràgic, igual que el grup, un grup tràgic, un rodatge tràgic.
Idò, també molt bona la recomanació de Eugenia San Pedro. Tu, el llibre o la pel·lícula?
Res de res, jo.
Vaja.
Idò, tu?
Jo crec que la pel·lícula la vaig començar, però és vera que no l'he acabada, i el llibre no, la veritat.
Bueno, però t'agraden Los Planetas?
Sí, Los Planetas, sí. Tu també?
Sí.
Que bé. Idò, mira, Los Planetas sonant també. També tenim més gent que mos parla del llibre preferit, sobretot, perquè tothom s'aconsegueix centra sobretot en un, no?
Sí, això és el que els hem demanat avui, sí.
Ah, molt bé. I qui més li has demanat?
En Damià Roger, que és un poeta menorquí, que és bastant amic de la llibreria.
Ah, que bé.
Organitza les tertúlies de poesia, juntament amb Àngels Cardona i Naina Ferrer.
I és tipògraf, també.
I és tipògraf, exacte. Fa uns cartells molt xulos i fa tipografies, s'inventa tipografies, exactament. Sí, i ell mos fa també una recomanació.
No, veurement que mos proposa.
Hola, sóc en Damià Roger Miró, menorquí afincat a Mallorca des de fa moltíssims d'anys, i la meva recomanació és el poemari, el llibre de poemes El Corc, de l'escriptor, poeta i traductor Jaume C. Pons a l'Horda. Recomano El Corc perquè dins trobam una cosmogonia molt alordiana, amb una capacitat, com dic, cosmogònica i d'imaginació portentosa, amb moltíssims de llams de genialitat, i on s'utilitza la poesia com a mètode per tensar l'arc, no només a nivell de la metapoesia, sinó també amb tota aquesta simbologia de la teologia duita en l'extrem, en el límit, la màxima expressió. Entre ells, hi ha versos tan sublims com Déu potser calla perquè fa eco del nostre propi silenci. Això és un petitíssim vers que es troba dins aquest poemari que, com dic, és memorable, El Corc, de Jaume C. Pons a l'Horda, editat per La Breu Edicions. Gràcies i abraçades ben fortes a tothom.
Que bé, moltes gràcies també a tu, Damià, per aquesta recomanació més local, podríem dir, encara totalment. Que en Jaume viu a Catalunya, però bé, ve molt sovint i...
Sí, el podem considerar nostre.
Exactament, el podem considerar nostre i també, supos que sí que l'han llegit, no?
Sí.
Molt bé, idò... Que bé, Maria. És que, clar, Maria és tanta sa botiga, fuetja pràcticament tot, sí. Així com ho va raconant a ses pastatgeries. Brr, una repassada ràpida en diagonal i ho hem vist tot. Que bé, idò, molt bona també aquesta proposta d'en Damià, i encara tenim algunes més.
Exacte.
Qui més has convidat?
Nayuki Portes, que coneixeu molt bé, l'aviador.
Clar, és una persiana, ara exacte. També és una de ses membres de Post Veritat, que cada dijous mos parlen també de tot i de no res, de filosofia i de coses molt petites i també universals. I d'obrament, que és el que li agrada més a Nayuki Portes?
Primer de tot, bon Nadal a totes. Jo sóc Nayuki Portes. I el llibre que vos vull recomanar per aquest any és un assaig que se diu Happy Gracia, d'Eva Iluz i Edgar Cabanas. I aquest llibre va de com la ciència i la indústria de la felicitat controlen les nostres vides. És molt interessant i te fa explotar el cap.
Que bo, Maria.
Totes propostes ben diverses, eh?
Sí, perquè clar, aquest t'ha agradat també interessant, és a dir, és un assaig. Per tant, també sembla que a vegades... vas més directe a algun tema en concret, no?, que en novel·les, que...
Sí, exacte.
No
sí,
sé. Sí. Molt bé, i de repassar avui algunes de les propostes literàries que ens fan amics del programa, gent de sa cultura. Nayuki Portes també és directora, actriu, guionista, en fi, fa moltíssimes altres coses. I també han convidat, finalment, també una escriptora, no?, que també és una gran lectora, que mos parlàs també del que li havia agradat més.
Na Joana Maria Pastor, exacte, que és autora del Món màgic de Loc, una saga de fantasia juvenil.
Ubicada a Mallorca, podríem exacte. Dir també, és a dir, és com un Senyor dels Anells a Mallorca,
exacte.
Salvant cert distàncies i que ella ho ha fet tot original, no?, però per fer-nos una idea. Sí. I doncs anem escoltant a Joana, que mos proposa.
Jo enguany he llegit i ho recomano molt La biblioteca de la mitjanit, de Matt Haig. És un autor del qual he llegit La vida impossible, i la veritat és que aquest altre llibre m'ha agradat moltíssim. Ell xerra d'una vida que podria ser qualsevol de ses nostres, i de moltes altres vides que també podrien ser totes aquelles vides que no hem viscut o que voldríem viure o que podríem haver viscut si haguéssim pres altres decisions al llarg de la nostra vida. I a mi això és un tema que m'ha arribat moltíssim. També m'ha agradat molt, aunque ja supiera al final, és un llibre que han llegit per el Club de Fantasia de l'Illa dels Contes, i és un llibre de Bernabéu Edicions. I és una autora que jo no coneixia, i és una espècie de novel·la policiaca, hi ha thriller, també hi ha una part de fantasia, surt màgia, surten bruixes i bruixots, vampirs, i és un llibre que és a molt poques hores, se succeeixen moltes accions en molt poques hores, i és un ritme, la veritat és que molt trepidant i enganxa moltíssim, moltíssim. Me'l vaig llegir anant cap amb avió, i me'l vaig llegir entre avió i tren, dues hores i mitja o així seguides, no vaig poder aturar de llegir-lo. El vos recomano moltíssim. També m'ha agradat molt Les cançons tristes ja no parlen de mi, i és una lota que se'n va fer el camí de Sant Jaume, i allà reconnecta, se retroba amb ella mateixa, i és un llibre per jo molt, molt sanador, que més no m'esperava, no sabia realment de què anava, i m'ha impressionat molt, no?, tot aquest recorregut que fa aquesta jove, que podríem ser també pues, qualsevol de nosaltres. I després també, un dels darrers llibres que vos recomanaria és d'una autora mallorquina, que és na Caterina Carmany, que és El temps de les magranes, i és un llibre on se mesclen històries del passat, històries del present, clar, recorda molt històries que podrien haver viscut els nostres padrins o padrines, i és molt... és un llibre molt, molt nostre i que trob que retrata molt bé el món de les dones i de l'amistat.
Escoltats recomanacions d'algunes persones a les quals Maria Cueneta ha convidat a dir-nos el seu llibre preferit. Bé, fins ara han tingut a Ana Mariana Ramis, a Eugenia San Pedro, a Damià Rogent, a Lluqui Portes i també a Joana Maria Pastor. I sentim aquesta música que també ha triat Ana Maria i que, bé, mira, no la coneixia, Rusovski, se diu, no?
Malibu de Rusovski, sí.
Pareixia un poc tecno en el principi i després m'ha sortit amb el reggaeton, eh?
Sí, és curiós, s'atreveix a fer coses.
Sí, està curiós. Que bé, Maria, idò, ha estat enguany que has començat a fer galerada.
Exactament, dia 9 de maig és dia que hi va haver la fumata blanca que van decidir el papa i que no vàrem poder començar. Ara vam fer 5 minuts tu i jo juntes.
Me'n recordo perfectament que estàvem en aquell estudi de vora. Exacte. I que estava tothom pendent d'aquesta fumata. Feia 2-3 dies, no s'anunciava el papa i va ser just començar Ana Maria a saludar i ja els companys d'informatius varen prendre la missió, exacte, i mos varen quedar amb les ganes, però bueno, va ser un quasi per exacte. Començar dia 9 de maig. Mira, ara no oblidaràs mai aquesta data.
No l'oblidaré.
Que bo, Maria. Sí. I no, mira que han passat mesos i has parlat de moltes propostes molt variades, eh?
Sí.
Ara tu que ho veus en distància, què trobes?
Mira, troc que sí, que hem pogut xerrar de coses molt diferents i hem pogut xerrar tant d'autors, hem pogut dedicar programes a autors, com li hem dedicat, per exemple, a en Joel Dicker, a en Fred Vargas, a Nally Smith, a Tom Sherpen i a Shimamanda Ngozi Adichie, però també hem pogut xerrar de llibres, hem pogut dedicar un programa només a xerrar d'un llibre, com per exemple Homes, Dones sense homes, Els nàufrags del Wagner, Ella, hola, com estàs, que és el llibre que he xerrat abans. Però també em puc fer, que a mi és el que m'agrada més realment, agrupar títols baix una temàtica, no? I hem pogut dedicar programes a l'amistat a la italiana, que eren, no? El primer amb el que ens vàrem estrenar,
sí,
exacte,
sí, sí.
Que eren llibres escrits per escriptors italians que xerraven d'amistat, no? També hem pogut xerrar de llibres que passen a Nova York, de llibres que passen o que xerren d'illes, no? O llibres que xerren de llibertinatge. També una que vaig fer fa poc, Clàssiques i adúlteres, no? Llibres clàssics que xerren de l'adulteri d'una dona. També hem dedicat dos programes a correspondències entre escriptors, entre filòsofs, pensadors, etc.
Sí.
I també xerrar, però, de llibres que més inclassificables, no? Com, per exemple, quan van fer de periodistes i autoficció, no? Llibres que escriuen periodistes però que no són ben bé una crònica periodística,
sí,
sinó que
record.
També tenen algo d'autobiogràfic, però hi ha tota aquesta part de també com a crònica, no?
Tu eres dues autores molt diferents.
Exacte.
Joves.
També hem xerrat d'assajos, no? Van fer un assaig sobre el desig, un altre d'assaig sobre l'amistat. Sí, hem xerrat de moltes coses, però hi ha una cosa que trob que no hem fet enguany i que a partir de l'any que ve farem més, que és dur gent. Perquè enguany només hem telefonat un pic a Cristina del Puerto Pérez, autora de Dones sense homes, però enguany sí que durem gent i estarem en conversa amb ells. Durem autors d'aquí, autors o gent que se dediqui a la literatura de qualque manera, i a menys 5 anys xerrem amb més gent, a part de seguir fent aquests programes que hem anat fent fins ara.
Que bé, perquè també està molt bé que tu ho expliquis, a veure que quan és un autor t'ho conta ell, però bé, ja és més una entrevista de l'autor, sí. No? I a vegades la teva opinió i també el que tu has llegit, el que vius a la llibreria, també escoltar la gent que demana, que li ha agradat, que no... La gent sol comentar molt, a mi aquest llibre que me'n vaig endur, diuen molt.
Sí, que no? Hi ha retorn, sí, sobretot dels clients que venen habitualment, no? Si a vegades hi ha qualcú que ve, una vegada se'n va. Jo sempre... quan faig la recomanació jo i s'enduen el llibre realment perquè els hi he recomanat, sempre els dic, per favor, digue'm què t'ha semblat, perquè després m'ajuda per fer millors recomanacions.
Jo he de dir que en una llibreria de Palma, una vegada, una persona va entrar i li va demanar un llibre per regalar a una dona de X anys. Li va dir, tenc una, no sé, una familiar, una amiga, tal. I la persona, la llibretera, no li va recomanar res. Me va cridar molt l'atenció, li va dir, no, jo... vaig trobar molt fort, troc que sempre has de recomanar.
Sí.
O has d'oferir un parell de propostes, o dir, mira, t'ha
guiat
això.
Sigui,
exacte,
no?
Guiar, o demanar que li agrada o no, però ho vaig trobar tan fred i tan poc comunicatiu i empàtic. I...
Sí, és a dir, a mi em passa quan me diuen, per una dona això de, no sé, que té 62 anys, posa'm. I jo, clar, però això és poca informació, però aquí ja dius, val, i tu li fas qualque pregunta més, no? Saps si és una persona que llegeix molt o no? Sí, llegeix molt. Aquí pues, és un poc més difícil, a vegades, o no, perquè... Tal. Val, saps si li treus un llibre i te diu... i li expliques de què va, i te diu, ui, no, això no. I ja saps que... ja en descartes un munt si te diu que no a un, no? I és... mitjançant preguntes vas guiant fins a trobar el que creus que pot funcionar.
Pues troc que és molt important aquesta feina vostra d'assessorar. De vegades no és fàcil trobar un llibre que t'agradi, vas provant tu, aquest no m'agrada, el continua, el venga, no el vol deixar, però realment has d'invertir bastant de temps i has de connectar, hi ha tant de llibres bons amb els quals connectar que si amb un no connecta val més deixar-lo, no?
Sí, jo som partidària i ara que me'n passen tant per ses mans, i igualment ara me'n passen tant per ses mans, i òbviament llegeix més que altres èpoques de la meva vida, perquè tinc aquesta, no?, gran oferta, però me costa trobar un llibre que m'agradi molt, igualment. És a dir, i segur que hi són, però això de trobar un llibre i quedar-te enamorada,
no passa tant. I quan passa,
quan passa és increïble.
I vol llegir tot d'aquell autor i...
Sí, i t'obsessiones i el recomanes a tothom.
Sí, i el regales i tot. I t'agrada rellegir obres de quan eres jove o menys jove?
Mira, no ho he fet molt, però tinc ganes d'alguns començar-los a fer, perquè n'hi ha que, llibre, per exemple, ara que ha estat el 50 aniversari de Tadeja Molt Amà Companyera, això és un llibre que vaig llegir molt, molt jove, i jo crec que vaig entendre la meitat.
Clar.
I és un llibre que, tan curt que és, que m'agradaria tornar a llegir, però ho faig poc.
Però bé, sempre hi ha coses noves també en les quals continuar i aprofundir. Que bé, Maria, i ara te volia demanar què faràs per Cap d'Any, però bé, tal vegada és una cosa que no m'ho interessa, però...
Bueno, però ho puc dir.
Però i què faràs?
Estaré a casa nostra molt tranquil amb la meva parella i soparem bé i esperem que se faci mitjanit i ja està, però un plan tranquil enguany.
Sí. Que bé, molt, molt interessant, perquè de vegades sortir bé, no direm res, cadascú que faci el que vulgui. Que bé, Maria, idò, moltes gràcies per dur-vos galerà d'enguany, tant de temes, tantes propostes, i avui també una petita selecció de persones del món de la cultura, que, clar, cadascú té un gust i un estil diferent.
Clar, sí, per tenir més mirades, no?
Que
però
bé.
Gràcies a vosaltres, gràcies per haver-me convidat a fer galerada.
Que estic bé, per nosaltres molt contents també, Maria, que entreu molt bé dins l'any que ve, i encara hem de parlar un poc de la teva botiga de Lluna, de la llibreria que està a General Riera i que dus juntament amb el teu germà. Entenem. I que ara sentirem perquè ell també mos fa algunes propostes.
Perfecte.
Maria, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt bona entrada d'any i l'any que ve
igualment,
amb més
Mònica.
Autors i més llibres.
Exactament.
Gràcies.
Gràcies a tu.
Aparece todo en un segundo. ¿Dónde estás, mi baby? Y de repente me sucedió. La chica loca me pone mal.
llibreries, biblioteques i lectors.
I el que feim ara és, i també han convidat, avui és un dia de molta feina, també a les llibreries, perquè molta de gent encara ha demanat llibres en els Reis. Per això hem demanat a una llibretera també, com és na Dolors Boatella, de Bada Llibres, que mos fes alguna recomanació, però per tot tipus de lectors, joves, grans, aquells que s'estimen més llegir novel·les, assajos, biografies, ciència-ficció, una miqueta de tot, que mos explica na Dolors.
Hola, som na Dolors, de Bada Llibres, la llibreria de Ciutadella, del carrer de Sa Carnisseria, i tinc algunes idees, perquè volem ajudar els patges. Les llibreries de proximitat som col·laboradores oficials dels patges de Ses Majestats els Reis d'Orient. I jo us voldria dir algunes idees de lectures que poden funcionar molt bé per regalar aquests dies. La primera, que se m'acut, per exemple, per algú que li agrada la història i les novel·les dolces, li recomanaria La cartera, de Francesca Giannone. És la història d'una noia del nord d'Itàlia que se'n va fer feina al sud. Sempre serà una mica la forastera, però amb la seva gràcia i amb la seva dolçor, segur que ens encantarà. És La cartera, una història basada en un personatge real, ficcionada i que és una meravella de lectura. Després, en clau Menorca, El color de les paraules, de Joan Trià i Vidal. És una novel·la publicada per l'editorial Dolmen i és una novel·la preciosíssima que ens explica la infantesa en els carrers de Ciutadella dels anys 50. Nostàlgia, emoció i aquests jocs i aquesta manera de fer de quan érem infants. Què més? Per exemple, un bon assaig seria Tot sobre l'amor, de Bell Hooks. És de l'editorial Tigre de Paper. Ja sabeu, Bell Hooks és una referència, és una activista, és feminista i té tots els istes que calen per afrontar aquest any nou a tope. Què més? Pels amants de la història, no us podeu perdre Un cavaller a Moscou, de Mortaules. És una traducció en català per primera vegada. Fa molta estona que va sortir aquesta novel·la, però ara és nova en català. Realment és una novel·la preciosa, que tracta sobre un comte que ha de viure reclòs en un hotel, i no qualsevol hotel, l'hotel Metropol de Moscou. És de l'editorial Amsterdam i la traducció és de Núria Parés. Us la recomano perquè és molt rica en referències literàries, en referències musicals, i per tant prendreu un gustàs. I en castellà hi ha una novetat que ho està petant a saco, que és La península de les cases vacies, de David Uclés. No us la perdeu, és una novel·la que s'ha de llegir, sobre la Guerra Civil Espanyola, amb un realisme màgic que ens recorda, que ressona una mica a Gabriel García Márquez, de Cien Años de Soledad. També pot ressonar una mica a La mort i la primavera de Rodoreda. És a dir, és un exercici bonic, creatiu, és emotiva, molt emotiva i forta, no us enganyo, però també està molt bé de tenir present alguns d'aquests episodis. Què més? En clau els més petits, els lectors més petits. Un pop al taulat. És de Corimbo. És una història que ens ensenya la importància de l'acollida, perquè a vegades podem ser molt diferents i anar a parar com a la cartera sent forasters en un altre lloc, però està molt bé acollir la gent de fora. En aquest cas és un pop gegant que un matí cau a sobre d'un terrat, a terra, a sobre d'un terrat d'una casa. El volen, primer els bombers van a veure si el poden fer fora, però al final tenir un pop gegant al teulat pot ser més divertit del que sembla. Òbviament, per primers lectors, no us podeu perdre la col·lecció Rob i Ot, és de Combel, Lletra de Pal, aventures divertidíssimes, que a més podreu continuar perquè és una col·lecció, per tant, endavant. Dins d'aquest món de col·leccions, la que ho està patant moltíssim és l'Escola de Monstres, i també us recomano moltíssim perquè són unes lectures per primers lectors molt enginyoses, molt iròniques, divertides, i estan molt guais. Aquestes són algunes de les recomanacions, però la meva recomanació més important de totes és que La Carta als Reis vagi a parar a la vostra llibreria de proximitat, a la vostra llibreria independent del costat de casa, de ca vostra, que us sabran atendre millor que ningú i, sobretot, molt millor que qualsevol plataforma digital. Moltes gràcies, bon any i bon Reis! No significa
que no es pugui emprar. Moltes gràcies a tu, Dolors Boatella, de Bada Llibres. Efectivament, poden fer totes les recomanacions que vulguem, però tal vegada sou vosaltres que heu d'entrar a la llibreria, estrescar, mirar i després apuntar-ho a la Carta dels Reis, que encara segurament teniu temps d'afegir alguna cosa. Demà serà el darrer programa de l'any, però tindrem també propostes molt interessants que vos acompanyaran sempre des del punt de vista cultural. Vos deixem ara en la música de Leon Manso i tot d'una també amb l'informatiu vespre amb Toni Mateu. Adeu, fins demà.
Cambio.